i Pablo Carreño al partit de quart de final del Master 1000 de París-Bercy.
Gràcies, Toni. Amb la informació esportiva arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Resiliència, a psicologia, és la capacitat que tenim les persones per superar circumstàncies traumàtiques com la mort d'algú que estimam, un accident o la malaltia. Després del xoc inicial, mos recuperam, mos adaptam, aprenem i avançam. En aquesta època, en què mos despertam en dades i percentatges que amenacen la nostra salut física i emocional, pot ser la resiliència sigui una capacitat a millorar, individualment i col·lectivament. No sé si tornarem a cantar Resistiré els balcons. Pot ser el que no resistirem ja més és tornar a sentir aquesta cançó. Però, mentrestant, tenim l'oportunitat d'incrementar la nostra resiliència sense menysprear cap de les emocions que puguem sentir, que ja ens ha dit el nostre psicòleg de capçalera que no hi ha cap emoció que sigui dolenta.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Mecheta de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo mundo de esplendor.
Amb aquesta musiqueta que avui mos dona Sílvia Pérez Cruz, començant Vitamina 3, el control tècnic avui fa Contenaglia, i al meu costat Patricia Martínez de Valdivieso. Bona hora.
Bona hora, Araceli.
Anem a avançar alguns temes d'avui a Vitamina 3.
Un d'ells serà amb el nostre psicòleg de capçalera, Toni Riera López de l'Amo, amb qui xerrarem justament de la resiliència, com deies al començament. Resiliència segurament és una actitud dels malalts de càncer i dels seus familiars. Ons ho demanarem perquè avui presentem a Vitamina 3 del Congrés Online que ha organitzat l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears per dia 9 de novembre. Congrés de persones amb càncer i els seus familiars.
Avui mos toca més secció d'investigació a Vitamina 3.
Però no tractarem una investigació concreta, sinó que veurem com s'aplica l'ètica a l'investigació en salut. Molt interessant, sobretot en aquesta època on es dispara la investigació relacionada amb la Covid-19. Ens acompanyarà Francisco Campoamor, president del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears.
També tindrem la nostra secció d'hàbits saludables, avui amb especial atenció a la salut bucodental. I una setmana més podrem escoltar el blog del nostre estudiant de 5è de Medicina a la Universitat de les Illes Balears i infermer Antonio José Navarro, que dilluns comença amb els exàmens.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.
A Vitamina 3, de IMSI a la investigació en salut.
Te quiero
Fa uns dies, el president del Comitè d'Ètica del CSIC, del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, va fer una crida a tots els científics perquè fessin la seva feina amb responsabilitat ètica i integritat, sobretot la feina relacionada amb la Covid-19. Diu que l'ètica en aquests moments és més important que mai i que el desenvolupament de tractaments i vacunes s'ha de tenir en compte els riscos de la investigació. D'ètica i d'investigació en salut volem xerrar avui a Vitamina 3 amb el president del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears, Francisco Campoamor. Ell és metge especialista en farmacologia clínica a l'Hospital Universitari de Son Espases. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Així per introduir, quan xerram d'ètica, podríem dir que ens referim a una disciplina filosòfica que estudia el bé i el mal i les seves relacions amb la moral i el comportament humà, així ho defineix la RAE, però també com el conjunt de costums i normes que dirigeixen el comportament humà a una comunitat. Doctor Campoamor, i què entenem per ètica en el context de la investigació en salut?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo explicaría yo para resumirlo? Toda investigación sanitaria que se realiza en humanos debe asegurarse de que cumple cuatro principios éticos que han sido establecidos por todos los organismos internacionales y profesionales que han hablado sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Que serían, en primer lugar, no dañar. Es decir, la seguridad del paciente debe estar por encima de todo, eso es evidente.
¿Sí?
En segundo lugar, la investigación debe buscar beneficiar a los pacientes. A veces, depende del tipo de investigación, se puede beneficiar a la persona en la que se está investigando y a veces no. Por ejemplo, los estudios observacionales, pues porque yo recabe sus datos, no le voy a mejorar directamente, pero debo estar intentando buscar algo que sea útil para la humanidad, para el grupo de pacientes y para ese mismo paciente dentro de un tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para eso es importante un aspecto, la calidad metodológica, porque si vamos a investigar con humanos, tenemos que hacer el esfuerzo de que lo que hacemos merezca la pena, y para ello hay que demostrar haber hecho todo el esfuerzo en desarrollar un diseño metodológico que permita esperar. Pues a veces no todo sale, uh-huh, porque también existe el azar y demás, pero que sea posible llegar a un resultado útil. En tercer lugar, el criterio sería de justicia, es decir, hay que garantizar la justicia en el reparto de las cargas de la investigación. Eso, por ejemplo, un ejemplo sería intentar evitar que se acumulen las investigaciones en las poblaciones más desfavorecidas, uh-huh, y protegiendo especial a las más vulnerables. Hablamos de menores, hablamos de embarazadas, de emigrantes, de presidiarios, cosas así. Y en cuarto lugar, y un aspecto fundamental, es garantizar la autonomía del paciente, ¿no?
Uh-huh.
El paciente siempre tiene derecho a saber que se está investigando con él, tiene que ser totalmente voluntaria la decisión de participar o no participar, incluso de haber dicho inicialmente que participa y en cualquier momento cambiar de opinión y salirse, tiene derecho a eso, y en todo momento hay que defender su derecho a la confidencialidad, ¿no?
Uh-huh.
En la confidencialidad de sus datos, que este es un aspecto del que a veces es más complejo,
claro,
y que ocupa cada vez un hueco más importante en las actividades del CSIC, porque si pensamos en todo lo que son las nuevas tecnologías, el uh-huh uso de datos masivos, los sistemas de geolocalización y todo eso, pueden tener implicaciones para el paciente que tienen que ser protegidas, ¿no? Entonces, dentro del ámbito sanitario, de investigación sanitaria, para encargarse de vigilar y de garantizar que se cumpla todo esto, la legislación ha creado una figura, que son los comités de ética de investigación.
Uh-huh.
En Baleares solo tenemos uno, que es el que yo presido.
Que és aquest que com diu, vostè presideix, que, si no vaig malament, depèn de la Conselleria de Salut, i dins d'aquest
sí
comitè d'ètica hi ha personal mèdic, hi ha personal de farmàcia, d'infermeria, però també
sí
representants de professions no sanitàries. Per exemple, llicenciats en dret, ara està xerrant de protecció de dades, no?
Sí, 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 exactament.
I representants de l'Associació
sí
de Pacients, també, no?
El comité, obviamente, está imbricado dentro de lo que es la estructura de la consellería, pero es importante pensar que el comité es un organismo independiente, es decir, los vocales, por cierto, son todos voluntarios,
uh-huh,
es decir, uno de los aspectos que contempla la ley es que nadie puede ser remunerado por
uh-huh
este trabajo,
uh-huh,
¿no? Y como dices, bueno, ahora mismo somos 25 miembros, donde
sí
hay toda una serie de clínicos. Por cierto, últimamente, dado lo que está pasando, hemos incorporado a especialistas en microbiología,
uh-huh,
en enfermedades infecciosas, en preventiva y cosas así, bueno, también enfermería, farmacéuticos, biólogos, un representante de la universidad y, como decías, dos abogados,
uh-huh,
y el delegado de protección de datos del Servei de Salut, que juega un papel muy importante dado todo lo que hablábamos de la protección de datos, y además una figura importante e interesante, que es una representante de los pacientes. Es decir, tiene que haber alguien que nos informe, que a lo mejor no va a participar tanto en el debate metodológico y todo lo demás, pero que nos informe si la dirección dirigida al paciente se entiende y es clara. Eso es un aspecto fundamental, ¿no?
M'imagino que la seva missió és vigilar aquests principis ètics dels que mos parlaven al començament, i no sé si qualsevol tipus d'investigació ha de passar pel vostre comitè, i dins aquest comitè podeu dir fins aquí sí, de fer suggeriments, aturar alguna investigació, no sé fins a quin tipus, fins a quin punt teniu marge de maniobra.
No, nosotros tenemos margen de maniobra porque la ley nos encarga ser los que aprobamos, es decir, cualquier proyecto de investigación con personas,
¿sí?,
o bien con sus muestras biológicas o sencillamente con sus datos, requiere ser aprobado de forma previa, o sea, antes de iniciar, el investigador nos lo tiene que presentar a nosotros,
¿vale?,
y que podemos tomar decisiones sobre la calidad metodológica, los aspectos de defensa del paciente, de confidencialidad, todo ese tipo de cosas que he mencionado, ¿no?
Molt bé. I no hem viscut mai una situació de pandèmia com la que vivim actualment, com la que està generant la Covid. M'imagino que també deu ser un repte per vostres. Què implica des del punt de vista de l'ètica el moment en què ens trobem?
Bueno, al margen de lo que implica para nosotros en concreto, para toda la comunidad científica, claro, estamos ante la aparición de una enfermedad desconocida, grave y altamente contagiosa, ¿no? Entonces, eso crea una situación donde es absolutamente, o sea, existe una necesidad perentoria de investigar, eso no lo niega nadie, y eso ha provocado una verdadera catarata de proyectos de investigación que se han puesto en marcha. Y eso lo que pasa, el problema es que es hasta cierto punto un arma de doble filo. O sea, por un lado es profundamente positivo. Si comparamos con la historia, que a veces se tardaban décadas desde que se describía una enfermedad hasta que se sabía qué hacer con ella, hoy en día, en cuestión de pocos meses, hay centenares de ensayos clínicos, miles de publicaciones, se está ya trabajando con vacunas, se conoce el virus, se tiene el genoma del virus, es decir, eso es espectacular, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también ha ocasionado una serie de problemas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, hay una tendencia a que cada investigador, cada médico, claro, está preocupado con sus pacientes y tal, quiere hacer su propia investigación. Entonces hay una plétora de estudios muy pequeños, demasiado pequeños, que no van a ser capaces de encontrar resultados sólidos. Y muchas veces da pena, porque son estudios muy parecidos entre sí, pero entonces eso requeriría, dese cuenta también, en una situación de urgencias hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es la necesidad de utilizar bien los recursos. Y entonces tendría que hacerse un esfuerzo, y eso la Agencia Española del Medicamento ha tomado cartas en el asunto para facilitarlo, coordinar a distintos investigadores entre sí en estudios multicéntricos, más complejos, pero con mayor, mucho mayor tamaño y con más capacidad de llegar a algún sitio, ¿no? Por otro lado, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto con una serie de baremos bien establecidos, y ha detectado este año una caída en la calidad media de las publicaciones, porque hay muchísima prisa por publicar, ¿no? Hay gente que urge encontrar cosas y tal. Entonces, eso ha llevado a que se estén publicando muchas cosas, incluso en prensa normal, a que se estén publicando cosas antes de pasar una revisión por parte de expertos, incluso algunas revistas, y no cualquier revista, sino algunas de las más prestigiosas del mundo médico, como The New England Journal of Medicine o el Lancet, que han tenido, se han visto en la situación un poco sonrojante de tener que retirar artículos ya publicados, porque después de publicarse han recibido muchísimas críticas y se ha visto que no eran suficientemente sólidos, ¿no? Y todo eso hay un poco detrás, que eso lo puede entender la gente de la calle muy bien, ¿no? Una cierta percepción de excepcionalidad, ¿no? Es decir, el médico piensa que dado lo que está pasando y ante la amenaza que hay para los pacientes y que no se sabe qué hacer bien, que no hay que liarse tanto con controles metodológicos y éticos porque hay demasiada prisa y la pureza metodológica sería como un impedimento para llegar a algo de forma rápida, ¿no? Y eso es muy dudoso, ¿no? Esa es una premisa falsa, porque Nuestra función en estos momentos tiene que ser facilitar y agilizar la investigación. Nosotros estamos reuniéndonos muchísimo más frecuentemente. Antes teníamos una reunión al mes. Por ejemplo, en los meses de marzo, abril y mayo hemos tenido una cada 48 horas. Ahora una cada semana, depende de las necesidades, porque no parece tan, no hay tanta presión. Pero bueno, una cosa es facilitar y agilizar, pero eso nunca se puede hacer a expensas de la calidad, ¿no? La calidad, la mala calidad puede llevar básicamente a hacer muchos errores, perder el tiempo, crear muchas pistas falsas, que se consume gran cantidad de recursos que son necesarios para otras cosas, gastar recursos en buscar, seguir la pista a trabajos mal hechos y tal. O sea, es muy importante mantener la calidad metodológica. Y en cuanto a la calidad ética, quisiera llamar la atención sobre que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en concreto la rama de las Américas, la PAHO, basándose en la experiencia que pasó con el ébola, ha hecho una recomendación diciendo que se tenga en cuenta que los momentos de pandemia como el que estamos viviendo es cuando hay que prestar más atención a la ética en vez de menos. Uh-huh. Afortunadamente, en el mundo occidental, es un mundo muy garantista, con un nivel de desarrollo importante y tal, en condiciones basales, por supuesto que hay problemas, pero no es frecuente que nadie plantee hacer cosas que puedan ser éticamente verdaderamente discutibles. Es precisamente ahora, cuando hay esa sensación de urgencia, ¿no?, cuando hay esa sensación de que todo merece la pena ser hecho, es precisamente ahora cuando hay que estar más vigilantes, ¿no?
Clar, i en el final també, per lo que vostè diu, és pacient i sa persona és la que està en el centre de tot, que això tampoc
por supuesto
ho hem d'oblidar. I per tancar i per despedir-lo, simplement un apunt, que per això també el telefonàvem avui, teníem interès en xerrar d'ètica en aquesta secció d'investigació que fem a Vitamina 3, i és aquesta jornada que han organitzat titulada Nous reptes en investigació en el context de la pandèmia de Covid-19, que tindrà lloc dia 20 de novembre, es de matí, entre les 9 menys quart i les 14 hores, amb modalitat en línia, i qui se vulgui inscriure ho pot fer a través de la pàgina web de Civisba, també a través de la pàgina web de la comunitat autònoma, i bueno, dues taules rodones molt interessants, xerrant de gestió i enviament de mostres per investigació i xerrant d'aquest impacte de la pandèmia en la investigació, oportunitats i desafiaments dels quals ara parlàvem amb en Francisco Campoamor, que ell és farmacòleg clínic i president del Comitè d'Ètica de les Illes Balears. Molt interessant, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta
estona. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès que demostrais. I si me permites acabar con una cosa, també quisiera hablar del paper de la premsa, perquè precisament per tota aquesta prisa de publicar, que te he dicho que en part és hasta cierto punto comprensible, però això ha llevado a veces a que se publiquen coses en la premsa habitual antes de que se pongan en conocimiento de la sociedad, de la comunidad científica, ¿no? Entonces yo creo que los medios de prensa deberían, por supuesto, informar y libertad de expresión y todo lo que queráis, pero deberían ser conscientes del problema e intentar frenar ciertos mensajes sensacionalistas que verdaderamente lían mucho al público y lían mucho incluso a los médicos clínicos que están atendiendo a pacientes, ¿no? Pero bueno, solamente dejar ese punto abierto.
Responsabilitat i no informar a cop de clic, que és una cosa que està passant molt actualment. Idò, moltíssimes gràcies per haver estat en nosaltres. Estem
pues gracias a vosotros. Adéu. Venga, salut.
És mental.
Toni Riera López de Lamo, benvingut a Vitamina 3.
Hola, què tal?
T'han posat la cançó, que t'agradava?
Sí, ja ho he vist, quina il·lusió, moltes gràcies.
I avui, com ja deia en el començament, xerram de resiliència i per entendre un poc el concepte, per entendre el context amb el que ens movem. Sabies que la canciller alemana, l'Angela Merkel, o Angela Merkel, ha demanat en els alemanys resiliència i disciplina? Les dues coses, una de vora l'altra. Jo no sé si pot ser un bon punt de partida per entendre què és la resiliència, Toni.
És interessant. Hauria de demanar una mica, hauria de ser una miqueta més específica i dir què vol dir quan xerra de resiliència. Jo, de fet, pensava en la resiliència i dic, crec que hauríem d'acordar un punt comú. Dir, la resiliència, a més si no la consideram com una característica de les persones, sinó com un resultat. És a dir, la resiliència és, de fet, és un concepte que a la psicologia li han robat a la física.
Sí.
La capacitat d'un material, crec, ja me perdonaran els físics, la capacitat d'un material de recuperar la seva forma anterior a l'aplicació d'un estrès o d'una força externa. I això han dit, ah, bueno, pues mira, quan una persona passa una mala experiència i se recupera, això és que és resilient.
Uh-huh.
No? Però realment és un output, és a dir, és un resultat. Hauríem d'apuntar més cap a quin conjunt de conductes ens poden dur a pair amb més facilitat. Jo me quedaria en pair, com una paraula més propera a nosaltres, que expliqui què vol dir, realment.
Clar, de fet, ja t'anava a dir, si s'aprèn a ser resilient davant d'alguna circumstància, o ja hem de venir resilients de ca nostra, com qui diu, no? Podem aprendre quines serien aquestes conductes que hauríem de tenir en compte.
Sí, sí, m'encanta això de venir a pres de ca nostra com a característica de personalitat. Sí que se pot aprendre resilient, però primer de tot necessitarem un entorn en el que la resiliència sigui possible, és a dir, que puguem arribar a considerar les adversitats que tenim davant com un repte i no tant com una amenaça.
Uh-huh.
T'imagina que ara anem a les persones que fan cua a Palma, a les Iglesias Caputxins, per cercar menjar, i els xerram. Escolta, que na Angela Merkel ha dit que sigui resilient.
Uh-huh.
És com un insult. Realment, per aquestes persones, primer, hauríem d'assegurar-nos que tinguin unes característiques, una situació que realment no sigui una amenaça per sa vida, per sa teva identitat totalment, i a partir d'aquí poden començar a construir. Quines habilitats, me demanaves?
Mm-hmm.
Principalment, solució de problemes seria algo molt important.
Mm-hmm.
És a dir, saber poder entendre d'aquesta situació que jo estic visquent, quins problemes me genera, i és vera que me generen emocions molt desagradables de vegades, però no centrar-me tant en solucionar les meves emocions a curt termini, sinó mirar de solucionar-lo, els problemes que les generen.
Uh-huh.
Seria important. Saps què ha passat en la pandèmia? Què ha passat en tot aquest episodi que estem vivint encara? Que ens han enfonsat certs supòsits que teníem de què era la vida. Donaven tantes coses per certes que ens les han enfonsades.
Uh-huh.
Ara vendrà Nadal. I què passa en els sopars i amb els dinars? I què passa amb les abraçades? I la gent que hem hagut de rebre nous familiars en el món, i la gent que ha hagut de acomiadar familiars d'aquest món, que se mos ha enfonsat això que teníem per supòsits. Hi ha gent que ara comença a desconfiar del món, perquè s'ha tornat com a més hostil. I tot això ho hem de mirar de traduir en quins problemes me genera en el meu dia a dia. Seria el més important.
I cercar de solucionar-los, que deies, no?
Mirar de solucionar-los, sí. Uh-huh. Sense oblidar una part molt important, que és l'apertura en els altres. O sigui, nosaltres som animals socials.
Uh-huh.
Si mos tancam davant les adversitats en nosaltres mateixos, només farem que magnificar el problema. Oportunitats que tenim per ampliar les nostres xarxes socials. Des d'agafar el telèfon i cridar a persones que a Ventura no tenim massa presents. A realment sortir al carrer, i abans he comentat el tema dels caputxins, tenim el banc d'aliments. Me sent molt a Palma perquè no conec realment dispositius d'altres llocs de les Illes, però tenim el menjador Zaqueo, tenim el menjador Tardó, com a opcions perquè la gent comenci a construir una societat que d'aquí un temps pugui dir, escolta, hem estat resilients, ens hem sortit.
És a dir, hi ha una actitud individual, però dins un entorn social, també,
exacte,
no? On el poden desenvolupar. A mi m'ha cridat l'atenció que la paraula resiliència tingui a Instagram 2,7 milions d'etiquetes.
Quina barbaritat.
2,7 milions d'etiquetes. I que la gent se tatua la paraula resiliència. Hi ha també milers de resiliència tatu, per exemple, no? Que és que està de moda, que no entenen bé la resiliència, o que bé, al manco hi ha alguna cosa que diu me'n puc sortir d'això.
Mm. És que és com a molt cuqui, el concepte de resiliència, no? És com quan sortien a l'art de Sant Martí i dient todo va salir bien. Jo cada vegada m'agrada més aquest que diu todo va salir regulinchi. Sí, bueno, sortirà com sigui, però realment és molt atractiu. Uh-huh. Crec que hem d'anar molt alerta, i aquí els psicòlegs tenim una responsabilitat, que és de dir, hem de posar freno, no podem anar dient-li a la gent que és un moment per practicar la resiliència, per practicar les fortaleses. És com si te diuen, vine aquí, que te trencaré una cama, però serà una meravellosa oportunitat per practicar el teu regenerament dels teus ossos, no? Uh-huh. Com que dir, no, escolta, alerta, amb aquest concepte, s'ha posat de moda. Sí.
Clar, però aquesta pandèmia ens està donant moments per practicar-la, no?
Això és veritat, ens està donant... No, però perquè no ens queda més remei.
Clar.
Tenim l'opció de quedar-nos amb els braços creuats o mirar d'actuar. Uh-huh. En sens final, clar que ens en sortirem. Els éssers humans som una espècie resilient, és a dir, ens hem adaptat a molt de problemes. I si volem sobreviure en això a nivell individual, no ens podem oblidar de la part social. Uh-huh. A nivell individual també, quan les emocions ens superin, no ens oblidem mai d'estar actius, de mirar, de cercar quines accions jo tinc en el meu abast, a prop meu, que me puguin ajudar a un moment donat generant benestar. Abans, m'ha encantat això de si podem practicar la resiliència o venim l'endedur a presa de casa. Tot ho podem practicar. La gent quan diu, jo som així, jo se tanquen, ja se defineixen d'una manera. I realment se n'obliden de que podem canviar, fins i tot en aquestes situacions tan complicades on ens ha capgirat la nostra visió del món, podem desenvolupar nous costums, noves maneres de comunicar-nos amb els altres. Uh-huh. El dia anterior, quan te vaig arrollant tot el meu discurs de la setmana anterior, te'n recordes que vaig comentar que per què li deien distància social, uh-huh, quan hauríem de dir distància física?
Total, sí,
és a dir, no ens podem oblidar dels nostres vincles, de les nostres activitats, d'estar en contacte amb la gent, d'estar en contacte amb nosaltres mateixos, i de que aquesta situació, tot el que realment puguem controlar, no deixem de fer-ho, malament sigui com un tsunami que estem vivint en aquest moment.
Molt interessant, Toni. I de jo som així, o no, ja veurem.
O no,
exacte.
Jo som així, com vull ser.
Exacte.
Podríem demanar.
Toni Riera, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana
amb
més.
Vinga, bona bon parada, molt forta.
Adéu.
Igualment.
Vitamina 3.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caib.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias, diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, com tant.
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Step one, you say we need to talk, he walks, you say sit down.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
You step lightly right on through some sort of window to your right.
La semana que viene comienza el periodo de exámenes parciales en la Facultad de Medicina y, como todos los años, veremos a nuestros jóvenes compañeros de primer curso enfrentarse a la primera prueba como futuros médicos, en estos tiempos en que se nos necesita tanto. En particular, los alumnos de quinto curso nos examinaremos de cirugía plástica, hematología, anestesiología, urgencias y emergencias y pediatría. Asignaturas que forman pilares básicos de la formación médica y de especial importancia actualmente, como es urgencias y emergencias. Hemos aprendido pautas de anticoagulación, dosis pediátricas, la teoría de una intubación orotraqueal, la diferencia entre injerto y colgajo y una infinidad de conceptos que deberemos demostrar los próximos días. Han sido muchas semanas de preparación más las que aún quedan, en las que tampoco podemos olvidar la situación actual. Os pedimos que respetéis la distancia de seguridad, os lavéis las manos y uséis mascarilla. Intentad no formar aglomeraciones y apostad por la hostelería a domicilio con servicios de reparto para disfrutar con vuestras familias y compañeros de piso, como hemos estado haciendo nosotros cuando no apetecía cocinar tras un largo día de estudio. Pronto, si la COVID nos lo permite, estaremos en salas de partos haciendo APGAR, en urgencias aprendiendo a pautar sueroterapia, en módulos de psiquiatría y en los centros de salud. Esperamos que con la responsabilidad colectiva podamos disfrutar ayudando en la medida que somos capaces en esta situación tan fausta. Así que, cuando pasemos los exámenes, estaremos con las pilas cargadas para aprender la labor asistencial a pesar de las circunstancias.
Gracias una semana más, Antonio José. Sort, molta sort en els exàmens i sobretot molta salut.
Vitamina 3.
Cáncer, siente que a lo mejor esa palabra está relacionada con la gente, con algo ajeno, con algo lejano que no te va a pasar a ti. Eso sientes, que es algo que no te puede suceder a ti. Yo he tenido la suerte de que me he encontrado con gente que me quiere y que me ha querido mucho y que me quiere. Ellas me han dado mucha luz para poder continuar, entre ellas mi hija, mi hermana que me acompañaba siempre a las sesiones de quimioterapia. Así que en una mano yo recibía el medicamento, es cierto, pero en otra mano también recibía un medicamento natural, que era ella, ¿no? Y antes de marcharme a la intervención, mi hija, con 7 años, me regaló una superheroína, una muñequita, me dio un abrazo muy fuerte, ¿vale? Y yo me fui para el hospital con esa superheroína, ¿vale? Que me acompañó durante todos esos días y me dijo, mamá, eres mi superheroína, ¿vale? Y esto lo he tenido yo, pues, todo el tiempo. Incluso en la radioteràpia.
Llama-lo càncer, diu l'Associació Espanyola contra el Càncer, i ens comparteix testimonis de persones, com les que escoltàvem, que pateixen o han patit càncer. En xerren, que és important. Com en xerraran al Congrés Online que l'Associació Espanyola contra el Càncer ha organitzat per dia 9 de novembre amb el títol Persones amb càncer i famílies. Per xerrar-ne, donem la benvinguda a Vitamina 3 al doctor Javier Cortés, ell és president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Benvingut a Vitamina 3, doctor.
Gràcies, bones tardes.
Bones tardes. Ara xerràvem d'aquest llama-lo càncer. Costa molt dir-li el càncer pel seu nom, doctor.
Cada vegada menys. Realment, quan jo vaig començar a fer oncologia, la gent no gosava ni dir el nom, no? A Catalunya, que és on jo vaig començar a fer feina, deien un mal dolent que sota terra sigui. No? Però ara, gràcies a Déu, i gràcies a la informació i gràcies a la educació sanitària, hem après a com viure, no només en la paraula, sinó com viure en la enfermedad.
De fet, no fa tant que dèiem allò d'una larga enfermedad, no?
Una larga enfermedad, sí. No, realment, això és una bona notícia ben interpretat el terme, no? Perquè realment, en aquests moments, el càncer s'està convertint en molt de casos en una enfermedad crònica curable. O sigui que hem après, insisteix, que com viure amb el càncer, no a morir-nos del càncer, sinó a com viure amb el càncer.
Idò, hem après, hem avançat i ara li poden dir pel seu nom. I xerraven d'un congrés que heu preparat per dilluns que ve, molt interessant, sí. Tot online, en xerrades com la prevenció del càncer colorectal, de pròstata i de pulmó a les Illes Balears, que tenen, a més, una alta incidència, la situació de l'assistència oncològica a les Illes,
oncològic a les Illes Balears i sobretot espais per pacients, per familiars, per entitats, tallers i dos testimonis que segurament cridaran molta atenció, no, doctor? Que és la dona Virginia Torrecilla, que és futbolista, jugadora de la selecció espanyola de futbol femenina, que ha tingut un tumor cerebral, i també na Paz Padilla, humorista, que el seu amo va morir de càncer aquest estiu, i m'imagino que seran també dos testimonis per posar-li nom a la malaltia i cara, no?
Sí, bé, realment, nosaltres estirant a Virginia Torrecilla, perquè na Paz estirà quan se celebri la cloenda general dels congressos de malalts de tot Espanya, que és una... Demà, dilluns, compartirem congrés online en les juntes provincials de Madrid, de Barcelona i de Múrcia, sí. Na Virgínia sí, estirà en altres. Realment, el cas de na Virgínia Torrecilla és un cas extraordinari per la personalitat d'ella, per la seva valentia, per com està afrontant la malaltia, i això ho volen compartir amb els malalts. De fet, aquest congrés respon a el compromís que vàrem adquirir fa un any i mig, quan vàrem fer el primer, ja dic dos anys, i de donar-se veu als malalts. No? Ja està bé que els metges xerrem tot el dia, i escoltant els malalts, que ells mos diguin com ho han viscut, què és el que han notat a faltar, què és el que necessiten les famílies també. Aquest és l'objectiu fonamental d'aquest congrés.
I tindran veu els malalts, tindran veu les famílies i tindran veu les entitats. Per això ara donem la benvinguda a Cristina Martín, ella és educadora social a Espanop i voluntària de l'associació ASAMDIP. Benvinguda a Vitamina 3, Cristina.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, moltes gràcies a tu. Com vos esteu adaptant les entitats en aquesta normalitat de la Covid, Cristina?
Bueno, mira, yo te hablo por parte de ASPANOP, que es la Asociación de Padreños con Cáncer de Baleares. La verdad es que no hemos, durante todo el confinamiento, incluso ahora, no hemos parado ninguno de nuestros programas. Sí que nos hemos tenido que adaptar a la nueva normativa de seguridad y con toda la seguridad posible. Lo único que hemos tenido que dejar ahora de momento, que estamos muy tristes, es nuestro voluntariado dentro del hospital. Pero bueno, lo volveremos a recuperar, recuperaremos nuestra normalidad y saldremos adelante. Y en cuanto a Sandy, pues tampoco, no hemos dejado ninguno de nuestros programas, ni los pisos de acogida, ni la atención psicológica, lo único, con las medidas de seguridad adecuadas dentro de los pisos de acogida, pero... Todo hacia adelante.
No, que no s'ha d'aturar. Assamdic, que és l'associació d'ajuda en el malalt desplaçat de les Illes Balears.
Sí.
Cristina, què és el que més necessiten ara mateix les famílies? Què diries que és el que més necessiten?
Wow. Yo creo que ahora, con todo el tema del coronavirus, una palabra agradable en un momento determinado, ya que ahora los abrazos no podemos darlos, que son tan necesarios en según qué momentos, pero un acompañamiento, una palabra de aliento, el que sepan que alguien está ahí, que los escucha. Nosotros siempre decimos, el enfermo al fin y al cabo está ingresado, está bien cuidado, está bien atendido, pero hay que preocuparse también por el acompañante. El acompañante vienen personas solas, desde Ibiza, Menorca, Formentera, personas mayores que vienen totalmente solas. Entonces darles una buena acogida, un buen acompañamiento y que sepan que no están solas, que están ahí, que sí, que tienen que ser cuidadores del enfermo, pero que también tienen que cuidar ellos. Y que tienen que ser... que sentirse arropados también fuera de su isla y en un momento muy complicado para ellos.
Clar, imagino. Donàveu en els pacients, que deia ara el doctor Cortés, en referència a aquest congrés que se farà dia 9 de novembre, aquest congrés que ha organitzat l'Associació Espanyola contra el Càncer. Pacients com na Cristina Fernández, de l'Associació Alba Menorca, ella és presidenta d'aquesta associació d'afectades per càncer de mama. Benvinguda a Vitamina 3, Cristina.
Hola, bones tardes.
Bones
gràcies
tardes.
Per convidar-nos.
Alba gràcies. Menorca, que participarà a l'espai de diàleg amb els pacients, amb el títol d'Aprenent a viure amb càncer en aquesta nova normalitat. I com s'aprèn a viure amb càncer en aquesta nova normalitat, Cristina?
Bueno, jo te diria que realment nosaltres cada dia ens adaptem a viure amb el càncer, ja sigui en primera persona o bé perquè companyes que estan passant per aquesta situació. He de dir pues, que la Covid sí que ha tingut un impacte important en les persones que han tingut un nou diagnòstic o persones que han hagut de començar tractaments perquè evidentment una part que necessitem molt quan estem malament és poder tenir companyia, poder abraçar-nos, poder estar en contacte i compartir, i bueno, i malauradament pues això no ens ha estat permès durant molt de temps, i hem patit per nosaltres i per les companyes que estan en tractament.
Uh-huh. Alba Menorca, que si no vaig malament sou més de 120 sòcies, no?
Sí.
Cada persona és un món, però així com li demanaven a Cristina Martín, que necessiten més les famílies, que necessiten més els pacients, justament això que ara mos contaves, Cristina.
Bueno, pues bàsicament jo crec que nosaltres necessitem molta confiança, molta comunicació, molta informació, i evidentment aquesta situació pues ha generat moltíssima ansietat i moltíssim neguit entorn a tot el que tingui a veure amb les malalties, molt més pues quan la malaltia és una malaltia greu i és una malaltia que també limita molt altres aspectes de la teva vida. Jo crec que han notat aquesta manca de confiança, però no perquè no confiem en la sanitat pública, sinó per la situació en si, molta inseguretat i molta por.
Uh-huh. En el fondo tú ya sabes que algo no va bien, es una intuición. Y cuando el médico, la doctora te dice los resultados no son buenos, se te tiene que detener la vida, porque al final se detiene. Yo quería trabajar porque quería estar enfocada en algo que no fuera el cáncer. He estado de baja 14 meses y medio y yo no llevaba ni 2 meses trabajando cuando de repente, ¡pum!, llega el COVID y arrampla con todo, y todo esto que estaba construyendo de nuevo se me desmorona otra vez, y la verdad que ha sido duro.
Un altre testimoni que deia això, que li havien cancel·lat ses visites, no?, quan va arribar el Covid, que tot se li va un poc caure. Doctor Corta, un dels temes que tractaran en aquest congrés és la situació d'assistència en el pacient oncològic. Com està la situació?
Jo crec que està bé. És a dir, sempre s'informa de cases concrets, que hi ha hagut algun retard, uh-huh, però jo vull fer una crida per la tranquil·litat. Uh-huh. O sigui, la assistència oncològica ha estat considerada des del primer moment una prioritat extra-Covid, per dir-ho de qualsevol manera, no? Sí. I així s'ha manejat. I el que nosaltres hem percebut des de l'associació és que mai s'han produït retards, almenys que nosaltres coneguem, que hagin compromès el pronòstic de la malaltia. O sigui que estàvem en una situació molt tensionada des del punt de vista assistencial, uh-huh, des del punt de vista hospitalari i sobretot des del punt de vista del centre de salut i de l'assistència primària, però la realitat és que l'oncologia, insistes, ha permanescut en primera línia de la capacitat diagnòstica i terapèutica de la nostra xarxa assistencial, tant pública com privada.
Uh-huh. Imagino que d'aquest congrés de dilluns se trauran moltes conclusions i també molts aprenentatges. Doctor Cortés, quin diria que són els reptes des del seu punt de vista, des del punt de vista de l'Associació Espanyola contra el Càncer i de lo que representa d'aquesta nova era Covid?
Crec que el repte és evitar aquest trencament, aquest esbocament de l'estructura econòmica de la nostra comunitat. Nosaltres hem multiplicat per 3 les necessitats de suport, de subsistència a famílies amb malalts en càncer. Uh-huh. Aquest és un repte. Sempre nosaltres ara hem reconduït el nostre pressupost i hem convertit en prioritari aquesta capacitat d'assistència bàsica a famílies amb càncer, que abans arribaven còmodes a final de mes i ara hi arriben a molt de problemes. I després hi ha una altra cosa molt important, que és mantenir el nostre esforç de suport econòmic a la recerca, a la investigació oncològica. No? Uh-huh. Això no ho podem aturar. Uh-huh. I sobretot ni a nivell nacional ni a nivell d'aquesta comunitat. Uh-huh. Perquè aquesta comunitat, avui de matí, he tingut una xerrada amb una investigadora de la Universitat de Illes Balears, que està obrint un camí d'una tesi doctoral en aquesta comunitat. Hi ha joves investigadors que ho fan molt bé, que tenen molta qualitat en els seus projectes i la seva feina, a la Universitat de les Illes Balears i a la xarxa assistencial. Uh-huh. I tots aquests investigadors tindran sempre la porta oberta de l'Associació Espanyola contra el Càncer per donar-li el suport econòmic i el suport acadèmic que necessiti.
I d'aquí queden aquestes paraules i només recordant als nostres oients que si se volen inscriure en aquest congrés que ha organitzat l'Associació Espanyola, que és online, que és dilluns 19 de novembre, ho poden fer molt fàcilment perquè a més és gratuït a través de la seva pàgina web o de les seves xarxes socials. A tots tres, moltes gràcies en el doctor Javier Cortés, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. Cristina Martín, des d'Espanyol, moltíssimes gràcies també.
Muchas gracias.
Cristina Fernández, des de Menorca. Alba, moltíssimes gràcies també.
Moltes gràcies i gràcies a l'Associació Espanyola per programar aquest congrés.
Molta sort, estarem molt pendents també i, com deia el doctor, per escoltar la veu, sobretot dels pacients. Gràcies a tots.
Aracel Bosch. Vitamina 3. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Podeu consultar i pagar còmodament i sense esperes els vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Sona Margarita. Quan va començar a no venir un manual, jo era molt petita i ja vaig venir des del primer programa i aquí he après el que és tenir una gran família, tant en les bones com en les dolentes, i que els cas dels vikings no duien banyes.
Sona la Sara. Tinc 6 anys i fa molt poc que vinc a no venir un manual. I el que més m'agrada és que l'Antoni Stènic posi efectes d'endiot.
No venim amb manual, amb Regina Cortés, dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 11 del matí, quarta jornada a la Lliga Reto Iberdrola, Collerense, Atlètic Club B. Les d'Enric Taverner volen sumar els primers punts d'aquesta temporada. A més, no et perdis tots els partits dels representants balears a la segona divisió B. Tot això a partir de les 11:05 del matí. Viu l'emoció del futbol a IB3 Ràdio. T'esperam.
A Ciutadella, 100.9.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta.
Quins són els teus hàbits saludables?
Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata.
I d'avui, per sentir-nos bé, xerram de dents i de com cuidar-les en tres moments vitals, de petits adults i també de grans. Mos acompanya en Pere Riutor, ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia, és especialista en estomatologia i, entre altres coses, professor responsable de l'assignatura de odontologia basada en l'evidència científica a l'Escola Universitària d'Odontologia ADEMA UIB. Benvingut a Vitamina 3, Pere.
Hola, què tal?
Com Bones va? Tardes. A veure, Bones per començar, quin diria que és l'hàbit més saludable per mantenir les nostres dents sanes?
Bueno, sí, és multifactorial. Vull dir, nosaltres sabem que a la boca tenim les dues malalties amb més freqüència i més prevalència de somo, no? Que és la càries i la malaltia periodontal, és a dir, que és la gingivitis, no? I això, a més, s'aconsegueix un control exhaustiu en la neteja, i això vol dir que els hàbits alimentaris també influeixen moltíssim, no? Perquè sabem que els principis actius que més favoreixen la càries són els sucres, no? L'hidrat de carboni, no? Uh-huh. I hem de pensar que cada vegada que menjam, aquests restes que nosaltres deixem fals a dins la boca, s'han de netejar, s'han de treure. Per això dic que el millor dentista sempre és un mateix, no? Que ha de saber el que ha de menjar i també ha de saber que s'ha de netejar la boca amb freqüència, després de les principals menjades, no?
I poden dir que han de cuidar les dents fins i tot abans de que surtin?
Bueno, les dents, abans de que una dent surti, això ja no depèn de l'individu propi, sinó que depèn de la alimentació de la mare, en aquest cas, no? Estem xerrant d'un infant, abans de néixer, prenatal, és quan s'estan formant les dents. En aquest moment és molt important la medicació que pren la mare, perquè sabem que hi ha una sèrie de medicaments que després afecten a la dentició del nadó, del ninet que ha de néixer. Això és molt important, sobretot quan parlem de segons quins antibiòtics, quan xerram de quan hi ha una falta de calci, perquè hem de pensar que tots aquests nutrients i tots aquests principis actius, tots aquests oligoelements van a la formació també del nin. I això és molt important. També s'ha de tenir molt ben en compte que no només ens hem de cuidar nosaltres, les mares gestants, sinó que també han de preveure que la dentició estarà en consonància amb l'alimentació i amb la medicació que pren la seva mare. Per això és tan important que totes les medicacions, els fàrmacs que pren una embarassada sempre són molt, molt delicats, sigui per la boca, sigui per qualsevol període de la formació del nen.
I la salut de les nostres dents també afecta a la salut de les genives, de la boca, la llengua, no és així?
Sí, a veure, cada vegada hi ha més correlació amb malalties generals de tot l'organisme i malalties específicament de la boca. Sabem que és molt important, la més important, diria, és la relació entre malalties cardiovasculars i problemes de genives, problemes periodontals. En aquest sentit, hi ha una relació directa entre aquelles persones que tenen una boca mal cuidada, que tenen periodontitis, que tenen ja un grau més de sinusitis, que és aquesta inflamació que se diu periodontitis, i en aquest cas, sabem que és el foc d'emissió de molt de germes, de moltes bactèries, de molts microorganismes que passen en el torrent sanguini i produeix problemes a nivell distant, a nivell diana, sobretot a nivell cardiocirculatori. Aquí hi ha una posició, pot fer endocarditis, pot fer problemes d'anidació de germens, plaques d'ateroma, és a dir, hi ha una relació molt directa. Això ho podríem estendre també a molts altres tipus de malalties, no? Sobretot també gestants, pares prematurs, també s'ha vist que està molt ben relacionat amb problemes, sobretot, de gingivitis. La càries és més una destrucció més local, de la dent, d'esquixal, i produeix un problema més local. Però el que són les malalties de les genives, hem de pensar que les genives estan molt carregades i tot el que passa allà passa en el torrent sanguini i ens afecta a moltes llocs diana d'altres bandes d'esquixal.
Idò, que interessant i que important aquesta salut. I Pere, algun consell per acabar i tancar aquesta secció d'avui d'hàbits saludables?
Sí, jo diria un hàbit molt important, no? Ja he dit en el principi que ens hem de netejar la boca, sobretot després de cada menjada, però sí que és molt, molt important abans d'anar a dormir, abans d'aquest període que a vegades queda oberta, que respiram amb la boca oberta, no tenim la defensa de la saliva i aquests restos alimentaris, sobretot d'hidrats de carboni, sucre i altres derivats, que se queden acumulats entre les dents. És molt important que abans de dormir facem una bona neteja amb un raspall i sobretot en aquests espais interdentals, que és allà on hi ha més freqüència de càries i és allà on durant la nit aquests gèrmens produeixen uns àcids, ningú els molesta, estan dormint, estan allà, no hi ha saliva pràcticament, i aquí és quan se generen molt freqüentment càries i també aquest dipòsit bacterià que produeix aquests restes alimentaris a la zona gingival, produint aquesta periodontitis.
Uh-huh. Idò, Pere, moltes gràcies per ser tan didàctic que ha participat avui amb nosaltres a la secció d'hàbits saludables de Vitamina 3. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a vostès. Voy a ser yo.
Idò, ja vos deim adeu pràcticament a Vitamina 3 amb aquests hàbits saludables que mos deia ara mateix en Pere Ritor i en tres hàbits saludables que mos han deixat oients de Vitamina 3. A tots gràcies per participar, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, salut, bon cap de setmana.
Hola, què tal? Pues mi hàbit saludable és mínimo intentar caminar almenys media hora cada dia. Y las veces que he podido hacerlo, que a lo mejor durante una semana he podido caminar ese rato cada día, la verdad que lo he notado mucho. Así que si tenéis tiempo, os lo recomiendo. Si podéis evitar usar el coche para ir a un sitio, pues a pie y utilizar las escaleras en vez del ascensor.
Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente.
El meu hàbit saludable és agafar un bon llibre pels vespres i així desconnecto un poc de la rutina de cada dia, ja sigui feina o estrès, etc.
El meu hàbit saludable és jugar a pàdel. Jugar a pàdel m'agrada molt perquè, per dues coses. La primera és perquè mentalment me va molt bé, perquè quan vaig allà conec gent nova, te pots relacionar, però llavors és un moment de concentració en què només penses en estar en el joc, en tàctiques i en estar concentrat en això i no penses en res més, ni en feina ni en res exterior. I per altra banda, pues físic, perquè te mous i me sento molt bé. Quan acabo la partida, estic cansada i m'agrada molt aquesta sensació.
Has perdut algun programa de Vitamina 3? Escolta-la a la carta a la web d'IB3 o a l'aplicació del mòbil. Som el teu suplement de salut.